Notícies en xarxa migdia. Amb Efrén García.
Comencem sumaris d'aquest dissabte 18 de febrer de 2023. Arriba un cap de setmana esperat pels més menuts, però també pels adults. Les festes de Carnaval acaparen el protagonisme cultural arreu. A Vilanova i la Geltrú, aquest divendres a la nit, el rei Carnestoltes ha donat el tret de sortida a la celebració, tot reivindicant la llibertat sexual i de gènere i criticant la pacificació del centre de la ciutat, l'acumulació de deixalles i la falta d'oferta d'oci nocturn. Avui és el Dia Mundial de la Síndrome d'Asperger. Laia Sant Miquel, bon dia.
Bon dia, Efren. Des de l'any 2013, aquest trastorn s'engloba dins el trastorn de l'espectre autista, el que té menor grau d'afectació. Avui ens fixem en com afecta a la població adulta.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha presentat avui les obres de la variant de Sagàs, que servirà per acabar l'eix del Lluçanès que connecta les comarques d'Osona i el Berguedà.
Els treballs compten amb una inversió prevista de 8 milions d'euros i es preveu que comencin la tardor vinent.
En clau cultural, a les portes de la Festa de la Llum, Manresa obre aquest cap de setmana diversos espais icònics de la ciutat a l'art efímer, amb la llum i l'aigua com a centres d'interès.
El festival Jardins de Llum arriba a la seva novena edició. Aquest any estrena un espectacle inaugural sota el nom de A Taste of Nature, seguit d'un piro musical.
Fem un cop d'ull a la previsió del temps, connectant amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Dolors Ballar, bon dia.
Hola, molt bon dia. Aquest dissabte es mantindrà amb el cel serè arreu del territori, domini del sol i també amb temperatures màximes que continuaran altes, fins i tot pujaran una mica més respecte i valors màxims que podran superar els 20 graus a diversos sectors del país, en especial a l'àrea del litoral i també del prelitoral. Per demà també esperem poques novetats, esperem un dia assolellat amb la presència d'alguns núvols alts que aniran augmentant per les comarques del sud, però en conjunt no impediran que el dia sigui assolellat i amb aquestes temperatures que es mantindran a la banda alta durant les hores centrals de la jornada. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Cop d'ull també a l'estat de les carreteres des del Servei Català del Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Aquesta hora en general es manté la calma amb poc volum de trànsit. Globalment, puntualment en alguna via podem trobar aturades. En el cas de l'autopista P7, a la zona de la Roca del Vallès. Hi ha hagut un encalç amb diversos turismes, hi ha hagut un carril tallat durant una estona. Ara estan tots els carrils oberts, però vaja, en sentit nord queda un tram d'intensitat, lentitud, aturades fragmentades intermitents entre Vilanova del Vallès i la Roca, un tram d'uns 4-5 quilòmetres, com dèiem, cada cop es va fragmentant més perquè estan ja tots els carrils oberts en sentit Girona. Les vies de voltant sí que han quedat una mica tocades, especialment la B40, la C14-15C o també la C352. És tot. Bona tarda.
Gràcies, Eduard. I en esports, el Girona s'apunta una victòria contundent per 6-2 davant l'Almeria i torna a agafar aire.
L'equip de Michel ha demostrat aquest divendres una superioritat indiscutible i ha tornat a fer valdre l'efecte Montilivi.
A les vies de so, Pere Sánchez, a la producció, els serveis informatius de la xarxa, i us parlen Laia Sant Miquel i Efren García. Comencem el Notícies en Xarxa.
Notícies en Xarxa migdia. Amb Efren García.
Bon dia. Arriba un cap de setmana esperat pels més menuts, però també pels adults. Les festes de Carnaval acaparen el protagonisme cultural arreu.
Un dels municipis amb més tradició carnavalera és Vilanova i la Geltrú, on aquest divendres a la nit el rei Carnestoltes ha donat el tret de sortida a una celebració que aquest any arriba carregada de reivindicacions. Acompanyat d'un seguici multitudinari, en la seva crítica satírica, ha reivindicat la llibertat sexual i de gènere i ha criticat la pacificació del centre de la ciutat, l'acumulació de deixalles i la falta d'oferta d'oci nocturn. Vilanova recupera la rua després que els dos últims anys hagi quedat suspesa per la Covid. En la represa hi ha participat una quarantena de colles. Demà torna la tradicional ballada de Carmels.
I tenint en compte la intensitat d'aquestes festes, Renfe reforça la línia R2 Sud del servei de Rodalies durant el cap de setmana i fins dimecres per facilitar els desplaçaments per celebrar les diverses festes de Carnaval a la zona del Garraf.
S'afegiran prop de 50.000 places addicionals. La majoria de reforços es concentraran durant les matinades d'avui i de dimarts 21 a dimecres 22 i s'ampliaran els serveis que enllacen Barcelona amb Sitges amb trens especials de doble composició. S'instal·laran validadores de bitllets d'entrada a la plaça de l'estació per accedir directament a l'andana sense haver de passar pel vestíbul i evitar així aglomeracions. Pel que fa a les connexions amb els municipis de Vilanova, Cubelles i Cunit, també es preveu un reforç especial aquesta nit amb la circulació d'un tren especial al tram Vilanova i la Geltrú Sant Vicenç de Calders, que també facilitarà la mobilitat als carnavals de Calafell o Cunit. Durant aquests dies s'ha dissenyat un operatiu especial de seguretat en coordinació amb Mossos d'Esquadra i també amb policia local.
La Gran Rua de Carnaval de Lleida preveu la participació de més de 25.000 persones. La paeria ha habilitat una zona perquè les persones amb mobilitat reduïda puguin gaudir de l'acte. Alexandra Fos, des de UAU Lleida Ràdio.
Les carrosses i comparses sortiran des dels Camps Elisis i prendran tot el centre de la ciutat al llarg d'aquesta tarda de dissabte. Des de l'Ajuntament de Lleida comptabilitzen la participació d'entre 20.000 i 30.000 persones al llarg de la rua, que estarà presidida pel característic rei Carnestoltes de la ciutat de Lleida, en Pau Pi i la seva germandat. La festa, però, no acaba amb la rua. Ignasi Amores, regidor de Festes i Tradicions.
La cursa de llits, doncs, el diumenge, que és molt divertida, perquè veus de tot, i és molt divertida, doncs, la cursa de llits. I també tenim doncs, concertets de públic doncs, familiar a plaça Sant Joan i altres activitats.
Els actes carnavalescos s'allargaran fins la tarda del dimecres de cendra, quan s'exposaran les despulles de Pau Pi i se celebrarà l'enterrament de la sardina.
Avui és el Dia Mundial de la Síndrome d'Asperger. Des de l'any 2013 és un trastorn que s'engloba dins del trastorn de l'espectre autista, el que té menor grau d'afectació. I ens hem volgut fixar avui en com afecta a la població adulta. És una crònica de Norma Lebrero.
Una persona amb trastorn de l'espectre autista en grau 1 amb Asperger pot arribar a fer una vida pràcticament normal, però sí que necessitarà suport per gestionar la falta de contacte visual, els gestos, la interacció amb les persones o l'empatia, trets comuns de les persones que pateixen aquest síndrome. I això, portat a un mercat laboral ferotjament competitiu, no juga al seu favor. Ho explica el psicòleg del Servei de Salut Mental de la Vall d'Hebron, Jorge Lugo.
Si le preguntásemos a una persona adulta con este diagnóstico, la mayor preocupación que tendría seguramente en el caso de personas adultas con TEA sería la de encontrar un trabajo que no le suponga un sobreesfuerzo y mantenerlo.
La línia divisòria entre qui pot estar patint una depressió o tenir un trastorn de l'espectre autista és prima. Per això, un dels millors diagnòstics és sempre mirar si en la vida infantil va tenir algun trastorn afectiu que formi part de l'autisme.
Si presentan determinadas características, pues por ejemplo, ¿no? Como decía antes, una buena capacidad intelectual, un buen lenguaje verbal, un alto deseo social, voluntad de esforzarse por encajar, por hacer un poco lo que se espera de ellos y de ellas, podrían llegar a estar muchos años de su vida sin ser identificados con este diagnóstico.
El que sí que deixen clar els experts és que no totes les dificultats de les relacions socials a la vida adulta són sinònim de patir un trastorn de l'espectre autista.
En aquest sentit, i amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Síndrome d'Asperger, Cugat Mèdia ha parlat amb Jaume Terol sobre la seva experiència en l'àmbit laboral. Ens ho explica Sara Bella.
L'índex d'atur entre les persones amb Asperger està al voltant del 85%, segons dades de l'Associació Autismo Espanya. Tot i això, la majoria de les persones amb TEA volen tenir feina i ja estan capacitades. Jaume Terol explica les dificultats amb què s'ha trobat com a persona amb Asperger.
Generalment, com havia dit amb el model d'entrevista, com som persones que ens costa parlar, no arribem a superar aquest model i no arriben a veure el nostre potencial, tampoc arriben a veure quins són els nostres valors, que un tipus de feines estem més adequats que unes altres, i a saber lo que falta una mica de coneixement per part d'ells.
Quan els punts forts, Terol explica que les persones amb TEA són perfeccionistes, adequades per a les tasques repetitives i amb molt sentit de la responsabilitat. A més, les rutines, les tasques conegudes i l'estabilitat els ajuda a sentir-se bé i a rendir al màxim.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha presentat avui les obres de la variant de Sagàs, que servirà per acabar l'eix del Lluçanès que connecta les comarques d'Osona i el Berguedà.
Els treballs compten amb una inversió prevista de 8 milions d'euros i es preveu que comencin la tardor vinent. Durant la seva intervenció, Aragonès ha recordat que es tracta d'una infraestructura llargament reivindicada pels veïns i veïnes.
La variant de Sagàs suposa una gran millora perquè connecta millor el territori de forma més ràpida, de forma més segura i minimitzant l'impacte sobre l'entorn i sobre els veïns i veïnes de Sagàs. El projecte constructiu de la variant de Sagàs ja està tancat, un projecte de gairebé 3 quilòmetres de carretera que comporta una inversió de 8 milions d'euros i una previsió d'execució total de les obres de 15 mesos.
Aragonès ha estat acompanyat del conseller de Territori, Juli Fernández i Olivares, que ha apuntat la millora de seguretat que suposarà la nova via.
Durant la tardor d'aquest any, aquí hi haurà obres. Estarem treballant a la carretera perquè després de 15 mesos la situació sigui molt millor des d'un punt de vista de mobilitat interna, perquè aquesta carretera passarà a ser una carretera, una via interna de Sagàs, Santa Maria de Merlès, per tant, una transformació brutal. La segona, perquè la gent que utilitza la via per fer desplaçaments més llargs tindrà una via segura i tindrà una via fluida. I la tercera és que aquesta solució, a més, respecta totalment l'entorn, que és part de l'actiu principal d'aquesta part del país.
El projecte consisteix en la construcció d'una variant de 2,8 quilòmetres. La nova via tindrà una amplada de 10 metres amb vorals exteriors d'un metre i un separador central.
Falten menys de 100 dies per les eleccions municipals i els partits catalans estan de ple en la precampanya. Avui Esquerra Republicana i Junts per Catalunya han posat la vista en una zona de vot tradicionalment socialista, l'àrea metropolitana.
Escoltem el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i el secretari general de Junts, Jordi Turull, que s'hi han referit avui en dos actes polítics a Barcelona i Hospitalet, respectivament.
Quan va ser batejat en el cinturó roig, qui hauria guanyat eleccions i qui va guanyar les primeres eleccions, molt sovint va ser el suc. El cinturó roig no pertany al Partit Socialista, afortunadament pel cinturó roig.
Hi ha molt immobilisme a l'entorn metropolità per part d'algunes forces polítiques. És allò de els de sempre per fer el de sempre. I això és el que nosaltres hem d'aconseguir trencar. Perquè amb els de sempre, per fer el de sempre, no superarem els reptes que teniu plantejats en el vostre entorn.
Mentrestant, el líder del PSC, Salvador Illa, ha fet una visita a les Terres de l'Ebre. Ha posat en valor aquestes comarques. Preguntat sobre l'acció judicial contra els independentistes del procés, ha assegurat que cal practicar la política de mà estesa.
Catalunya vol retrobar-se, Catalunya vol concòrdia, vol convivència, vol mirar endavant. Jo crec que les coses s'estan fent ben fetes. La reforma que s'ha fet del Codi Penal em sembla que és una reforma ben orientada i, insisteixo, a partir d'aquí tothom ha de fer la seva part de la feina i hem de respectar les decisions que hagin pogut prendre altres organismes, en aquest cas del Poder Judicial, però l'objectiu ha de ser sempre la concòrdia, la convivència.
Recordem que la Fiscalia ha demanat recentment presó i inhabilitació pels dirigents republicans Josep Maria Jové, Lluís Salvador i Natàlia Garriga.
I a prop que comenci la campanya electoral per les municipals, la cursa per l'alcaldia de Tremp ha començat. Malgrat sorpreses i com fa 4 anys, a la capital del Pallars Jussà seran 3 els candidats que optaran a liderar el govern municipal. Ens ho explica José Vergés des de Ràdio Tremp.
L'actual alcaldessa, Maria Pilar Cases, repetirà com a candidata d'Esquerra Republicana després d'aconseguir l'alcaldia el 2019, formant govern amb Junts. Els republicans esperen afiançar la seva posició a Tremp. Junts, per la seva banda, aposta pel perfil tècnic de Quim Delgado, després dels mals resultats obtinguts per anar rits el 2019. L'objectiu de Junts és avançar Esquerra i recuperar l'alcaldia perduda ara fa 4 anys. Per últim, la socialista Sílvia Romero tornarà a encapçalar la llista de Compromís per Tremp per aconseguir una alcaldia que se li va escapar el 2019, malgrat haver obtingut la majoria de vots. El pacte entre Esquerra i Junts, que opten obertament a reeditar, li va arrebassar l'alcaldia.
Els Mossos d'Esquadra detecten una festa il·legal a la zona d'una zona boscosa del Serral, a la Conca de Barberà.
Des d'aquest divendres, la policia catalana limita l'accés a les diverses vies que condueixen fins a la rave per evitar que s'hi afegeixin més participants. Els Mossos han intervingut material destinat a la festa i han detingut una persona per no aturar-se en un control i colpejar un agent que ha quedat ferit lleu. L'operatiu es mantindrà fins que no es doni per finalitzada la rave.
Un motorista ha resultat ferit greu després de patir una caiguda a la BP-1101 al Bruc.
L'accident ha tingut lloc aquest migdia a la carretera de Can Massana, una carretera que creua la muntanya de Montserrat i que acostuma a ser força transitada per motocicletes. El motorista ha perdut el control del vehicle i ha caigut sol. Els serveis del sistema d'emergències l'han traslladat en helicòpter a l'Hospital de Bellvitge.
S'incendia una nau industrial a Molins de Rei, on hi tenien instal·lats als seus tallers diversos artistes.
El foc s'ha produït al vol de les 9 del matí en un dels locals i ha quedat controlat i extingit a quarts de 10. Els bombers de la Generalitat han mobilitzat 10 dotacions perquè constava que hi havia gent a l'interior del recinte.
Tortellà, un municipi de poc més de 800 habitants, situat a l'Alta Garrotxa, ha començat a rejuvenir la seva població. Des de la pandèmia, els nous veïns que s'hi han instal·lat són cada vegada més joves. Noves famílies que posen en evidència un problema latent a la zona, la falta d'habitatge.
La pandèmia ha provocat que molta gent s'hagi sentit atreta per poder anar a viure a municipis apartats de les grans ciutats. Tortellà no n'és una excepció i, tot i que ha notat aquesta forta demanda, l'alcalde del poble, Josep Reig, ha assegurat al programa L'Alcalde Respon d'Olot Televisió que no tenen l'oferta suficient. La problemàtica de l'habitatge a Tortellà és una realitat. Tot i això, hi ha una sèrie de masos i cases al municipi que podrien ser ocupades, però que abans s'han de rehabilitar per a poder-hi viure.
Tenim l'escola, tenim farmàcia, tenim el dispensari mèdic, que està molt ben equipat. Tenim un centre dia que és referència de la comarca. L'escola, doncs, que dona servei als nens del nostre poble, al mainar del nostre poble i de Sales de Llerca.
Tortellà, a més, és un poble que queda apartat de la xarxa de comunicacions i que, per tant, té més dificultats a l'hora de poder comunicar-se amb altres municipis o la capital de la comarca. Aquest és un problema que se suma al de l'habitatge i és una de les raons per les quals el municipi no té intenció de créixer.
En clau cultural, a les portes de la Festa de la Llum, Manresa obre aquest cap de setmana diversos espais icònics de la ciutat a l'art efímer, amb la llum i l'aigua com a centres d'interès.
El Festival Jardins de Llum arriba a la seva novena edició. Aquest any, el cicle estrena un espectacle inaugural sota el nom de A Taste of Nature, que comptarà amb l'actuació de la videoartista Alba G. Corral, acompanyada de la violoncel·lista Jord Runars. L'acte tindrà lloc aquest vespre a les 8 del vespre a la plaça Major i anirà seguit del Piro Musical de Cloenda de Manresa 2022. La Plana de l'Om, la plaça Major, l'Anònima, l'Espai 1522, la Capella de Sant Ignasi Malalt o la Sala Gòtica seran alguns dels espais del centre històric que es transformaran tot unint la tradició i l'art, a banda d'actuacions de creació digital, dansa i música. La mostra es podrà visitar durant tot el cap de setmana de 2:15 de la tarda a 2:15 de la nit.
El cos tabú de les anorèxiques, la relació de la fisonomia femenina amb els cossos i les veus animals i les dones com a monstruositats. Perdó. Aquests són alguns dels elements que vertebren la nova exposició del Bòlit, una mostra comissariada per Ingrid Guardiola i Marta Sagarra, que estarà oberta fins al 30 d'abril.
El Bòlit estrena exposició amb un títol llarguíssim i poètic, un títol configurat a partir del llibre El riure de la medusa, d'Helen Cixous. La mostra, que està repartida entre el Bòlit, Pou Rodó i el Sant Nicolau, parla sobre el gènere, les monstruositats i el fet d'esdevenir un altre ésser o persona. En parla la comissària Ingrid Guardiola.
I els cossos que considerem normals i anormals. Llavors, diguéssim que després de la pandèmia, on tota la vida s'ha virtualitzat, era tornar a posar el foco i l'atenció precisament en aquests cossos que han estat invisibilitzats, confiscats o cancel·lats.
L'exposició, però, no parla de tots els cossos, ho fa només dels de les dones. Així es desenvolupa un relat al voltant de com aquests han estat vistos i tractats durant la història. Sempre, això sí, des de la visió dels homes, del patriarcat.
Notícies en xarxa. Esports.
El Girona s'apunta a una victòria contundent per 6-2 davant l'Almeria i torna a agafar aire després de la inesperada derrota contra el Cádiz la setmana passada.
L'equip de Mitchell ha mostrat aquest divendres una superioritat indiscutible i torna a fer valdre l'efecte Montilivi. I és que 21 dels 27 punts que suma ara mateix els ha aconseguit a casa. Els gironins es van avançar ben d'hora en el marcador i van sentenciar el partit amb 3 dianes en l'últim quart d'hora de la primera partida. L'Almeria, amb Rubi a la banqueta, només va poder maquillar el resultat amb gols de Ramazzani i el Bilal.
A banda de la polèmica sobre els pagaments a la societat d'Snil 95, propietat de l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, Enríquez Negreira, el Futbol Club Barcelona presenta Julián Araujo com a nou jugador del segon equip, pendent del que digui el TAS.
Araujo ha signat aquest divendres per les properes 3 temporades i mitja, però fins que no es resolgui el recurs que el club va presentar al TAS, no podrà jugar partits. Cal recordar que la seva inscripció va ser desestimada per la Lliga perquè la documentació va arribar 18 segons després del tancament del mercat.
El Joventut juga avui una de les semifinals de la Copa del Rei després de superar el Baskonia per 94-81. La cita serà amb el Lenovo Tenerife aquest vespre a 2:15. L'últim duel entre els dos equips el van portar la penya amb una remuntada espectacular al tram final del partit. Ho amplia Albert Guerra des de Ràdio Ciutat de Badalona.
Aquest Joventut fa trempar i després d'aconseguir la gesta d'ahir eliminant el Baskonia, els verdinegres intentaran tornar a repetir un partidàs contra el Tenerife, un equip molt dur al conjunt de Xus Vidorreta que coneix perfectament el Joventut i que s'ha convertit en un dels clàssics dels últims anys. L'últim precedent, sense anar més lluny, va ser l'última Copa del Rei, la de l'any passat a Granada, on els verdinegres van signar un dels pitjors partits, amb un final esperpèntic i que va fer que el conjunt de Carles Duran acabés perdent contra el Tenerife. Avui, però, les sensacions són ben diferents. Tot i que l'Olímpic és una pista neutral, està clar que la majoria d'aficionats seran de color verd i negre. Per tant, una gran ajuda perquè la penya pugui aconseguir el camí cap a la final.
I paral·lelament a la Copa, també a Badalona s'hi juga la minicopa, una competició paral·lela que disputen els millors equips infantils de l'Estat.
I també en presència d'equips catalans, la penya ha caigut avui davant el Real Madrid per 65-68 en una molt igualada primera semifinal que s'ha disputat al poliesportiu de Llafià. Els madrilenys s'hauran de veure les cares amb el Barça, que ha guanyat tots els seus partits en aquesta competició i que aquest matí s'ha imposat còmodament al València per 90-65. El títol es decidirà demà diumenge a la 1 al Palau Olímpic.
I a l'Alef Plata, avui hi ha duel de co-líders del grup Est. El Joan Busquets, al Prat, que encadena 7 victòries, rep el Menorca a 6:15 de la tarda.
Els dos equips arriben a aquesta cita amb el mateix balanç, 15 victòries en 19 jornades. La jornada inclou també 3 partits més amb presència catalana. El Cornellà rep l'Alginet, el Mollet juga a casa contra el Sant Antoni i l'Hospitalet s'enfronta també a casa a l'Osca.
La jornada la Parlem Hockey Lliga ens deixa 2 duels en els quals s'enfronten Els 4 dels 5 primers classificats. A les 9 del vespre, el Barça rep el que és el líder amb 9 punts, més que el Liceo, rep el Noia 5è a 2 punts de la tercera plaça. Ens ho explica Eli Jiménez des de Ràdio Sant Sadurní.
Bon dia. El Noia rebrà avui el Barça a partir de les 9 del vespre en el que, sens dubte, és el partit més esperat de la temporada per a l'afició local. Un xoc que arriba en la 19a jornada de la Parlem Hockey Lliga i amb el Barça encara invicta. Els de la capital del Cava buscaran, doncs, trencar aquesta imbatibilitat contra un dels rivals més durs del món. Els rojinegres arriben al maig després de signar 3 empats consecutius contra rivals de la talla del Reus, el Porto i el Liceo, mentre que pel Barça tots són victòries, Arenys, Valongo i Sant Cugat. Pere Bàries, tècnic del Noia Freixenet.
Penso que l'equip està en bona línia i bueno, intentarem sumar 3 punts amb l'objectiu de lluitar fins al final per la segona plaça, que és la que ens agradaria aconseguir l'acabar la lliga regular. Se'ns ha anat complicant una miqueta perquè estem a 6 punts, però bueno, hem de mirar de fer-nos forts. Independentment del rival que tinguem davant, en aquest cas el Barça, nosaltres hem d'intentar sumar els 3 punts i com sigui. Penso que el primer pas serà intentar anar a un resultat curt, conscients de que el Barça costa molt caixar gols i evidentment amb el suport de l'afició.
Avui, doncs, a partir de les 9 del vespre, no hi ha Barça, un partit dels vols a l'Olímpic i sota el comandament dels col·legiats Íñigo López Leitón i Eric Ribas.
A Sant Cugat del Vallès es disputa la 48a edició de la Copa de la Reina de Volei.
Aquesta tarda arriba el torn per les semifinals. A 4:45 s'enfronten el Gran Canària, primer a la Lliga, contra el sorprenent Kiele Soquellamos. Setè classificat al campionat domèstic i a 8:15 serà el torn del duel entre el Libis, la Laguna, Canari i els dos hermanes, que ahir va derrotar per 3-0 al Sant Cugat.
I quan falten pocs minuts per arribar a 3:15, nosaltres fem una petita pausa i tornem tot seguit.
La xarxa de comunicació local.
Les biblioteques municipals també som més que un club. Amb més de 2 milions d'usuaris, som el club amb més carnets. A la xarxa de biblioteques municipals de la província de Barcelona compartim lectures, cultura i coneixements. Només hi faltes tu. Visita bibliotecavirtual.diva.cat. Fes-te el carnet i gaudeix de tots els seus avantatges. Diputació de Barcelona.
L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
D'on venen els noms dels planetes? Les civilitzacions antigues ja coneixien 5 planetes perquè es veuen a ull nu, sense necessitat de telescopi. Es veuen com puntets brillants en el firmament. Però què distingeix un planeta d'una estrella, si tots són punts brillants? Molt senzill. Les estrelles no es mouen en el firmament. Bé, es mouen totes en bloc, però això és perquè la Terra gira i sembla que el firmament giri tot conjuntament. Els planetes, en canvi, es desplacen a través de les estrelles i les constel·lacions. Un dia estan en una posició del firmament i al cap d'una setmana s'han desplaçat fins a un altre punt. De fet, el nom de planeta significa errant o rodamont en grec. Per tant, pels antics, hi havia estrelles que estaven fixes i planetes que es movien. No sabien què eren els planetes, però totes les civilitzacions els van associar a les seves divinitats principals. D'aquesta manera, els hi van posar noms de déus i els van atorgar propietats divines. A nosaltres ens han arribat els noms dels déus romans. Mercuri, pels romans, era el missatger dels déus, perquè és el planeta que es mou més ràpidament. També era el patró dels metges, dels comerciants i dels lladres. Pels grecs s'anomenava Hermes. Venus, pels romans, era la deessa de l'amor. Pels grecs també ho era, i es deia Afrodita. Mart era un déu molt important pels romans, era el déu de la guerra. Se suposa que pel seu color vermellós, que s'associa amb la sang. Pels grecs es deia Ares. Júpiter era el cap dels déus, el que manava. Pels grecs era Zeus. I Saturn era el pare de Júpiter. De fet, tècnicament, no era un déu, sinó un tità. En grec era Cronos, el déu del temps.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia. Amb Efrén García.
Repassem els titulars d'aquest dissabte 18 de febrer de 2023. Arriba un cap de setmana esperat pels més menuts, però també pels adults. Les festes de Carnaval acaparen el protagonisme cultural arreu. A Vilanova i la Geltrú, aquest divendres a la nit, el rei Carnestoltes ha donat el tret de sortir de la celebració, tot reivindicant la llibertat sexual i de gènere i criticant la pacificació del centre de la ciutat, l'acumulació de deixalles i la falta d'oferta d'oci nocturn. Avui és el Dia Mundial de la Síndrome d'Asperger. Laia Sant Miquel, bon dia.
Bon dia de nou, Efren. Des de l'any 2013 aquest trastorn s'engloba dins el trastorn de l'espectre autista, el que té menor grau d'afectació. Avui ens fixem en com afecta a la població adulta.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha presentat avui les obres de la variant de Sagàs, que servirà per acabar l'eix del Lluçanès que connecta les comarques d'Osona i el Berguedà.
Els treballs compten amb una inversió prevista de 8 milions d'euros i es preveu que comencin la tardor vinent.
En clau cultural, a les portes de la Festa de la Llum, Manresa obre aquest cap de setmana diversos espais icònics de la ciutat a l'art efímer amb la llum i l'aigua com a centre d'interès.
El Festival Jardins de Llum arriba a la seva novena edició i és que aquest any estrena un espectacle inaugural sota el nom de A Taste of Nature, seguit d'un piromusical.
Fem un cop d'ull a la previsió del temps, connectant amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Dolors Ballar, bon dia.
Hola, molt bon dia. Aquest dissabte es mantindrà amb el cel serè arreu del territori, domini del sol i també amb temperatures màximes que continuaran altes, fins i tot pujaran una mica més respecte i valors màxims que podran superar els 20 graus a diversos sectors del país, en especial a l'àrea del litoral i també del prelitoral. Per demà també esperem poques novetats, esperem un dia assolellat amb la presència d'alguns núvols alts que aniran augmentant per les comarques del sud, però en conjunt no impediran que el dia sigui assolellat i amb aquestes temperatures que es mantindran a la banda alta durant les hores centrals de la jornada. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Dolors. Cop d'ull també a l'estat de les carreteres. Des del Servei Català del Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs pràcticament normalitzada ja la circulació a l'autopista AP7, al tram de la Roca del Vallès. El teníem aturat per un accident que hi ha hagut ja fa una estona. Un cop s'han obert els carrils, a poc a poc ha anat netejant el trànsit. En aquesta autopista queda algun rastre d'intensitat a la zona de Vilanova del Vallès, de Montornès, però vaja, com dèiem ja, amb circulació pràcticament fluida en aquest punt de la P7 en sentit nord. A la resta, en principi, ja teníem un matí més o menys estable, sense massa complicacions, així que de moment es manté la circulació en general còmoda. És tot, bona tarda.
Gràcies, Eduard. Bona tarda. I en esports, el Joventut juga aquest vespre una de les semifinals de la Copa del Rei després de superar el Baskonia per 94-81.
La cita serà amb el Lenovo Tenerife a 10:15. L'últim duel entre els dos equips se'l van portar a la penya amb una remuntada espectacular en el tram final del partit.
A les vies de so, Pere Sánchez, a la producció als serveis informatius de la xarxa, i us parlen Laia Sant Miquel i Efren García. Fins a les 3, fem notícies en xarxa.
Notícies en xarxa migdia. Amb Efren García.
Bon dia. Arriba un cap de setmana esperat pels més menuts, però també pels adults. Les festes de Carnaval acaparan el protagonisme cultural arreu.
Un dels municipis amb més tradició carnavalera és Vilanova i la Geltrú, on aquest divendres a la nit el rei Carnestoltes ha donat el tret de sortida a una celebració que aquest any arriba carregada de reivindicacions. Acompanyat d'un seguici multitudinari, en la seva crítica satírica ha reivindicat la llibertat sexual i de gènere, ha criticat la pacificació del centre, l'acumulació de deixalles i la falta d'oferta d'oci nocturn. Vilanova recupera la rua després que els dos últims anys hagi quedat suspesa per la Covid. En la represa hi han participat una quarantena de colles. Demà torna la tradicional Batalla de Carmels.
També dia central del Carnaval de Palamós. Avui se celebra la gran rua de carrosses i comparses amb gran participació i ja sense restriccions. Des de Ràdio Palamós ens ho amplia Carles Ribas.
La rua del Carnaval de Palamós torna al seu esplendor aquesta tarda amb la participació de desenes de comparses i carrosses que faran el recorregut habitual per les avingudes centrals del nucli urbà. Com és habitual, l'organització del Carnaval ubicarà cadires al llarg de tot l'itinerari perquè el públic pugui seguir la cercavila amb comoditat. La rua estarà liderada per la reina del Carnaval, Queen Follon, de la colla Les Folloneres. Ella pensa que el Carnaval de Palamós és únic.
Lo bonic, no, suposo que també és que haver-hi tants actes i tot, es fa molt família amb el poble, o sigui, ja no només amb la teva colla, no, sinó que entre colles i entre altres persones que no surten a les colles, és com una setmana que tothom es porta bé amb tothom, bueno, per totes les edats, o sigui, que t'hi trobes a la teva mare, a la teva àvia, no sé qui, al teu cosí petit, vull dir que és com, és això, és com algo per tot el poble, saps? I és bonic.
Després de la rua, la nit d'aquest dissabte de Carnaval de Palamós es culmina amb un ball de disfresses a l'aparcament de la Planassa.
L'associació Todos en Azul ha participat aquest matí per primera vegada al Carnaval de Tarragona amb l'estrena d'una comparsa pròpia que ha sortit a la rua matinal de Torreforta. També ho farà en la d'aquest diumenge a la tarda a Tarragona. N'informa Joan Mercader des de Tarragona Ràdio.
El president de Todos en Azul, Juan José Caravaca, explica que la idea va sortir d'uns pares de l'entitat que volien participar al Carnaval i, mica en mica, es van animar per crear la seva comparsa. La colla incorpora persones amb diverses capacitats i, especialment, aquells infants i joves que no tenen problemes auditius amb l'acompanyament del so i la música. Caravaca explica que l'objectiu és donar visibilitat.
Vamos a, no es un carnaval adaptado, porque no es adaptado, pero sí que podemos dar la visibilidad, ¿no? Que creemos que todo el mundo debe de conocer lo que es el autismo y dar la oportunidad a estos nenes que disfruten y las familias, claro, por supuesto.
La disfressa ha estat la d'una peça blava d'un trencaclosques, un element que identifica a les persones amb trastorn de l'espectre autista. Cada peça ha portat un missatge com igualtat, inclusió, acceptació o diversitat.
Avui és el Dia Mundial de la Síndrome d'Asperger. Des del 2013 és un trastorn que s'engloba dins del trastorn de l'espectre autista, el que té menor grau d'afectació. I ens hem volgut fixar en com afecta la població adulta. És una crònica de la nostra companya Norma Lebrero.
Una persona amb trastorn de l'espectre autista en grau 1 amb Asperger pot arribar a fer una vida pràcticament normal, però sí que necessitarà suport per gestionar la falta de contacte visual, els gestos, la interacció amb les persones o l'empatia, trets comuns de les persones que pateixen aquest síndrome. I això ha portat a un mercat laboral ferotjament competitiu, no juga al seu favor. Ho explica el psicòleg del Servei de Salut Mental de la Vall d'Hebron, Jorge Lugo.
Si le preguntásemos a una persona adulta con este diagnóstico, la mayor preocupación que tendría seguramente en el caso de personas adultas con TEA sería la de encontrar un trabajo que no le suponga un sobreesfuerzo y mantenerlo.
La línia divisòria entre qui pot estar patint una depressió o tenir un trastorn de l'espectre autista és prima. Per això, un dels millors diagnòstics és sempre mirar si en la vida infantil va tenir algun trastorn afectiu que formi part de l'autisme.
Si presentan determinadas características, pues por ejemplo, ¿no? Como decía antes, una buena capacidad intelectual, un buen lenguaje verbal, un alto deseo social, voluntad de esforzarse por encajar, por hacer un poco lo que se espera de ellos y de ellas, podrían llegar a estar muchos años de su vida sin ser identificados con este diagnóstico.
El que sí que deixen clar els experts és que no totes les dificultats de les relacions socials a la vida adulta són sinònim de patir un trastorn de l'espectre autista.
En aquest sentit, i amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Síndrome d'Asperger, Cugat Media ha parlat amb Jaume Terol sobre la seva experiència en l'àmbit laboral. Ens ho explica Sara Bella.
L'índex d'atur entre les persones amb Asperger està al voltant del 85%, segons dades de l'Associació Autismo Espanya. Tot i això, la majoria de les persones amb TEA volen tenir feina i ja estan capacitades. Jaume Terol explica les dificultats amb què s'ha trobat com a persona amb Asperger.
Generalment, com havia dit amb el model d'entrevista, com som persones que em costa parlar, no arribem a superar aquest model. I no arriben a veure el nostre potencial, tampoc arriben a veure quins són els nostres valors, que un tipus de feines estem més adequats que unes altres, i a saber el que falta una mica de coneixement per part d'ells.
Quant als punts forts, Terol explica que les persones amb TEA són perfeccionistes, adequades per a les tasques repetitives i amb molt sentit de la responsabilitat. A més, les rutines, les tasques conegudes i l'estabilitat els ajuda a sentir-se bé i a rendir al màxim.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha presentat avui les obres de la variant de Sagàs, que servirà per acabar l'eix del Lluçanès, una via que connecta les comarques d'Osona i el Berguedà.
Els treballs compten amb una inversió prevista de 8 milions d'euros i es preveu que comencin la tardor vinent. Durant la seva intervenció, Aragonès ha recordat que es tracta d'una infraestructura llargament reivindicada pels veïns i veïnes.
La variant de Sagàs suposa una gran millora perquè connecta millor el territori de forma més ràpida, de forma més segura i minimitzant l'impacte sobre l'entorn i sobre els veïns i veïnes de Sagàs. El projecte constructiu de la variant de Sagàs ja està tancat, un projecte de gairebé 3 quilòmetres de carretera que comporta una inversió de 8 milions d'euros i una previsió d'execució total de les obres de 15 mesos.
Aragonès ha estat acompanyat del conseller de Territori, Juli Fernández, que ha apuntat la millora de seguretat que suposarà la nova via.
Durant la tardor d'aquest any, aquí hi haurà obres. Estarem treballant a la carretera perquè després de 15 mesos la situació sigui molt millor des d'un punt de vista de mobilitat interna, perquè aquesta carretera passarà a ser una carretera, una via interna de Sagàs, Santa Maria de Merlès, per tant, una transformació brutal. La segona, perquè la gent que utilitza la via per fer desplaçaments més llargs tindrà una via segura i tindrà una via fluida. I la tercera és que aquesta solució, a més, respecta totalment l'entorn, que és part de l'actiu principal d'aquesta part del país.
El projecte consisteix en la construcció d'una variant de 2,8 quilòmetres. La nova via tindrà una amplada de 10 metres amb vorals exteriors d'un metre i un separador central.
Falten menys de 100 dies per a les eleccions municipals i els partits catalans estan en plena precampanya. Avui, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya han posat la vista en una zona de vot tradicionalment socialista, l'àrea metropolitana.
Escoltem ara el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i el secretari general de Junts, Jordi Turull, que s'hi han referit avui en dos actes polítics a Barcelona i Hospitalet, respectivament.
Quan va ser batejat en el cinturó roig, qui hauria guanyat eleccions i qui va guanyar les primeres eleccions, molt sovint va ser el suc. El cinturó roig no pertany al Partit Socialista, afortunadament pel cinturó roig.
Hi ha molt immobilisme a l'entorn metropolità per part d'algunes forces polítiques. És allò de els de sempre per fer el de sempre. I això és el que nosaltres hem d'aconseguir trencar. Perquè amb els de sempre, per fer el de sempre, no superarem els reptes que teniu plantejats en el vostre entorn.
Mentrestant, el líder del PSC, Salvador Illa, ha fet una visita a les Terres de l'Ebre. Ha posat en valor aquestes comarques i, preguntat sobre l'acció judicial contra els independentistes del procés, ha assegurat que cal practicar la política de mà estesa.
Catalunya vol retrobar-se, Catalunya vol concòrdia, vol convivència, vol mirar endavant. Jo crec que les coses s'estan fent ben fetes. La reforma que s'ha fet del Codi Penal em sembla que és una reforma ben orientada i, insisteixo, a partir d'aquí tothom ha de fer la seva part de la feina i hem de respectar les decisions que hagin pogut prendre altres organismes, en aquest cas del Poder Judicial, però l'objectiu ha de ser sempre la concòrdia i la convivència.
Recordem que la Fiscalia ha demanat recentment presó i inhabilitació pels dirigents republicans Josep Maria Jové, Lluís Salvador i Natàlia Garriga.
Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona desarticulen un grup criminal que es dedicava als robatoris amb violència al centre de la ciutat.
En l'operació, els cossos policials han recuperat 224 mòbils que la banda es disposava a vendre a l'estranger, a banda de 8 ordinadors, 11 tauletes i altres dispositius electrònics com rellotges d'alta gamma. La investigació policial ha permès desmantellar 3 pisos que es feien servir com a punts de recepció i detenir 7 homes, dels quals 4 ja han ingressat de presó. L'operació, que va tenir lloc dimecres al matí, forma part del Pla Tremall, dedicat a lluitar contra els delinqüents multireincidents a Barcelona. Ara, la policia intenta identificar els propietaris dels objectes robats per poder-los tornar. Els 7 detinguts acumulen més de 35 antecedents policials.
Els Mossos d'Esquadra desarticulen un grup especialitzat en el robatori de motocicletes a Barcelona i a la seva àrea metropolitana.
La policia ha detingut 3 homes i ha recuperat vestidors, plaques de matrícules i documentació de 18 motos. El grup es dedicava a fer robatoris ràpids fent servir una furgoneta, desballestaven els vehicles dins d'un contenidor de transport ubicat a Pallejà i guardaven les peces en un local llogat a Terrassa. Les peces trobades fan pensar que el nombre de robatoris podria ser molt superior. Els robatoris haurien tingut lloc com a mínim a Barcelona, Cornellà de Llobregat, Sant Joan d'Espí, Sant Feliu de Llobregat, l'Hospitalet, Santa Coloma de Gramenet, Badalona i Terrassa. Els arrestats sumen entre tots 19 antecedents.
Tortellà, un municipi de poc més de 800 habitants, situat a l'Alta Garrotxa, ha començat a rejuvenir la seva població. Des de la pandèmia, els nous veïns que s'hi han instal·lat són cada vegada més joves, noves famílies, que posen en evidència una problemàtica latent a la zona, la falta d'habitatge.
La pandèmia ha provocat que molta gent s'hagi sentit atreta per poder anar a viure en municipis apartats de les grans ciutats. Tortellà no n'és una excepció i, tot i que ha notat aquesta forta demanda, l'alcalde de poble, Josep Reig, ha assegurat al programa L'Alcalde Respon d'Olot Televisió que no tenen l'oferta suficient. La problemàtica de l'habitatge a Tortellà és una realitat. Tot i això, hi ha una sèrie de masos i cases al municipi que podrien ser ocupades, però que abans s'han de rehabilitar per a poder-hi viure.
Tenim l'escola, tenim farmàcia, tenim el dispensari mèdic, que està molt ben equipat, tenim un centre dia que és referència de la comarca, l'escola que dona servei als nens del nostre poble, del mainal del nostre poble i de Sales de Llerca.
Tortellà, a més, és un poble que queda apartat de la xarxa de comunicacions i que, per tant, té més dificultats a l'hora de poder comunicar-se amb altres municipis o la capital de la comarca. Aquest és un problema que se suma al de l'habitatge i és una de les raons per les quals el municipi no té intenció de créixer.
La setmana que ve arrenca un estudi sobre la propagació de la cotorra argentina a diversos municipis metropolitans. Una tesi doctoral ha portat a un grup de recerca d'ecologia evolutiva del Museu de Ciències Naturals de Barcelona amb la Universitat Anglesa de Sheffield a investigar sobre aquesta espècie invasora a Catalunya. Ens en dona més informació Laia Martínez.
Ens remuntem a l'any 1975, quan es va detectar el primer cas d'una cotorra lliure a Barcelona. Va ser el primer registre en tota Europa. A poc van anar expandint-se més enllà de la capital i hi ha moltes ciutats, com la badalonina, on aquesta au té una gran presència. Se les veu sobretot en nius fets en palmeres de carrers o parcs, com la plaça Trafalgar i la de Pep Ventura, o el parc de Can Soleil i Cal Arnús. La manca d'informació que hi ha sobre aquesta espècie ha promogut que l'Ajuntament hagi decidit col·laborar. És un estudi que forma part de la tesi doctoral de Natàlia Borrall, un treball que pretén reconstruir la història d'invasió de la cotorra a Catalunya i, a partir de mostres d'ADN, determinar si hi ha hagut colonitzacions independents, entre altres qüestions. Escoltem la regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, Rosa Trenado.
Ellos contactan con nosotros para ver si queremos colaborar con ellos y evidentemente que les decimos que sí, porque consideramos que nos pueden aportar datos que hasta día de hoy son desconocidos del municipio. Realmente la expansión de la cotorra Andorra no hay muchos datos al respecto. Sí que sabemos que se ha incorporado muy bien a nuestro hábitat natural y que convive con otras especies y sobrevive de una manera bastante importante.
Durant tres dijous seguits i en horari nocturn es farà un mostreig de 30 exemplars i en un parell de mesos es preveu que ja puguin disposar de dades interessants.
En clau cultural, a les portes de la Festa de la Llum, Manresa obre aquest cap de setmana diversos espais icònics de la ciutat a l'art efímer amb la llum i l'aigua com a centres d'interès.
El Festival Jardins de Llum arriben a la seva novena edició. Aquest any el cicle estrena un espectacle inaugural sota el nom de Taste of Nature, que comptarà amb l'actuació de la videoartista Alba G. Corral, acompanyada de la violoncel·lista Jord Runners. L'acte tindrà lloc aquest vespre a les 8 a la plaça Major i anirà seguit del Piromusical de Cloenda de Manresa 2022. La mostra es podrà visitar durant tot el cap de setmana de 6:45 de la tarda a 9:45 de la nit.
La tradició s'ha tornat a representar aquest dissabte, la tradició del Ball de l'Ossa, en el marc de les festes de Carnaval, gràcies a la Germandat de Sant Sebastià a la Seu. Ens ho explica Pep Graell des de Ràdio La Seu.
El Ball de l'Ossa s'ha tornat a representar aquest dissabte a la Seu d'Urgell més de 100 anys després que aquesta tradició s'acabés perdent a la capital alurgillenca. Des de la Germandat de Sant Sebastià han estat treballant en els darrers 3 anys en la seva recuperació que s'emmarca en els actes festius de Carnaval. Unes 25 persones hi han participat cantant una peça musical que ha composat l'artista Arnau Biols. Centenars de veïns i veïnes de la Seu d'Urgell i visitants han participat a la Cercavila i la Ruix i han acompanyat el ball. Entre els més contents i emocionats, el germà major de la Germandat, Antoni Gasset.
La veritat és que estem emocionats al veure la gentada, la quantitat de gent que hi havia a la plaça del Platalín, tots cantant. És una cosa que mai m'hauria pogut arribar a imaginar, diguem, de que sortís tan bonic, tan espectacular i la participació que ha sigut enorme.
Tot plegat coincideix amb la declaració a finals de novembre de diverses festes d'aquest tipus com a patrimoni cultural i material de la UNESCO.
Després que dijous estrenés el seu particular Macbeth al Liceu, Jaume Plensa ha tornat a ser protagonista al centre de Barcelona.
Des de primera hora del matí, el carrer de Provença, des de Pau Clarís fins al Passeig de Gràcia, ha quedat tallat a la circulació a causa de les obres d'instal·lació d'una escultura seva de gran format a la Pedrera. L'obra, Silent Music Fourth, pesa més de 200 quilos i ha quedat situada al terrat de l'edifici, on formarà part de l'exposició Jaume Plensa, Poesia del silenci. L'autor s'ha mostrat feliç de tornar a exposar a la ciutat.
Hem tornat a retrobar-nos a la ciutat i jo una mica. I crec que ha sigut molt bonic que fos la Pedrera precisament la que acollirà aquesta exposició. Que jo crec que serà molt interessant perquè fa un recull molt ampli de la meva obra des dels anys 80 fins avui. Hi ha peces superantigues que potser s'han vist menys o es coneixen poc. I combinades amb coses molt actuals que he fet quasi especialment per aquesta exposició.
La mostra comptarà amb 8 peces de l'escultor barceloní i girarà al voltant de la seva relació amb la literatura i en especial amb la poesia. Es podrà visitar a partir del 31 de març i fins al 23 de juliol del 2023.
Notícies en xarxa. Esports.
El Joventut juga avui una de les semifinals de la Copa del Rei després de superar el Baskonia per 94-81. La cita serà amb el Lenovo Tenerife aquest vespre a 9:45. Ens amplia aquesta informació Albert Guerra des de Ràdio Ciutat de Badalona.
Aquest Joventut fa trempar i després d'aconseguir la gesta d'ahir eliminant el Baskonia, els verdinegres intentaran tornar a repetir un partidàs contra el Tenerife, un equip molt dur al conjunt de Xus Vidorreta que coneix perfectament el Joventut i que s'ha convertit en un dels clàssics dels últims anys. L'últim precedent, sense anar més lluny, va ser l'última Copa del Rei, la de l'any passat a Granada, on els verdinegres van signar un dels pitjors partits amb un final esperpèntic i que va fer que el conjunt de Carles Duran acabés perdent contra el Tenerife. Avui, però, les sensacions són ben diferents i tot i que l'Olímpic és una pista neutral, està clar que la majoria d'aficionats seran de color verd i negre. Per tant, una gran ajuda perquè la penya pugui aconseguir el camí cap a la final.
I paral·lelament a la Copa, també a Badalona s'hi juga la Minicopa, una competició que disputen els millors equips infantils de l'Estat.
I també en presència d'equips catalans, la Penya ha caigut avui davant el Real Madrid per 65-68 en una molt igualada primera semifinal que s'ha disputat al poliesportiu de Llefià. Els madrilenys s'han de veure les cares ara amb el Barça, que ha guanyat tots els seus partits en aquesta competició i que aquest matí s'ha imposat còmodament al València per 90-65. El títol es decidirà demà diumenge a la 1 al Palau Olímpic.
I en waterpolo, la Copa de la Reina, que se celebra a Terrassa, viu avui les semifinals. A dos quarts d'una ha començat el Sabadell Mediterrani i a les dues arrencava el duel entre el Mataró i el Terrassa. Per saber quins equips guanyen i s'emporten aquest lloc per la final, connectem amb el nostre company Miqui Romagosa, que està a peu de piscina. Bon dia, Miqui.
Hola, què tal? Molt bon dia. Doncs el Sabadell serà un dels finalista juntament, de moment, amb el Mataró. Falten 4 minuts i mig per arribar al final d'aquesta segona semifinal. Guanya el Assolim Mataró per 12-5 al Club Natació Terrassa, i és que el conjunt de Dani Ballart està en la tala a la primera meitat amb un resultat de 3-10. Com dèiem, ara falten 4 minuts 15 segons per arribar al final i guanya el conjunt del Mataró per 12-5 al Club Natació Terrassa.
Moltes gràcies, Miqui. I en hoquei, duel català a la Lliga de Campions femenina.
El Vilassana rep el Palau a les 7 de la tarda en un duel pel lideratge del grup A de la competició. Els dos conjunts comanden la lligueta amb 4 punts. Un triomf donaria al vencedor l'accés matemàtic als quarts de final, ja que l'Académico de Feira, amb 2 partits pendents, encara no ha sumat cap punt. El grup D, el Cerdanyola, rep el Benfica, líder del grup, amb 3 punts més que les Vallesanes.
I altre duel a la part alta de la classificació porta el Reus a la pista del Liceu, duel entre el segon i el tercer classificat. Informa Aleix Pérez des de la nova ràdio de Reus.
Bon dia, el Noia rebrà duel d'entitat el d'avui a les 9 a Reus, i és que els roig i negres reben el Liceo en un partit on necessiten reivindicar-se. Després d'arrossegar uns mals resultats lluny de casa, havent de capgirar el marcador davant el Cué, necessiten sí o sí un resultat de prestigi davant el segon equip de la competició. L'equip de Jordi García ha de retrobar-se amb la solidesa defensiva que l'ha caracteritzat durant la primera volta. Joan Salvat, capità del Reus Esportiu, anima a veure un partit que serà d'alta intensitat.
Reus-Liceo, un Liceo-Reus, sempre passen coses, i la veritat és que bueno, estem apretats a la classificació, si guanyem ens posem un punt.
I fins aquí el Notícies en Xarxa d'aquest dissabte. Gràcies per acompanyar-nos i que acabin de passar una molt bona tarda.
La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
La cartellera es renova amb El Triángulo de la Tristeza, guanyadora de la Palma d'Or a Cannes i una de les candidates a endur-se una estatueta als Oscar. També s'estrena Elles Hablan, també nominada a la cursa de Hollywood, i una de superherois, Ant-Man i la avispa, Quantumania.
¿Y qué? ¿Esta audición es para una marca avinagrada o para una alegre?
Es para una marca avinagrada.
¡Enhorabuena! ¡Enséñame esa mirada valenciana! De repente llevo algo puesto mucho más barato. ¡Es de H&M! ¡Sí! ¡Valenciaga! ¡H&M! ¡Valenciaga! ¡Y H&M!
Guanyadora de la Palma d'Or a Cannes, El Triángulo de la Tristeza és una sàtira protagonitzada pel Cal i la Iaia, una parella de models i influencers que són convidats a un iot de luxe. Mentre la tripulació es preocupa que no els falti de res als rics convidats, el capità es nega a sortir de la cabina. Tot plegat farà un gir inesperat quan una tempesta posi en perill el confort dels passatgers.
Esto pinta mal. Esto pinta pero que muy, muy mal.
Sabemos que no imaginamos las agresiones. Sabemos que estamos magulladas, aterrorizadas.
Protagonitzada per, entre d'altres, Frances McDormand i Claire Foy, Elles Hablan ens trasllada a una colònia religiosa, aïllada al vell mig de Bolívia. Allà, un grup de dones lluiten per reconciliar-se amb la fe després d'una sèrie d'agressions sexuals comeses pels homes de la comunitat.
¿Cómo te sentirías si en toda tu vida nunca hubiera importado tu opinión?
Has perdido mucho tiempo, como yo. Pero podemos ayudarnos.
Ant-Man i la avispa, Quantumania, recupera el personatge del venjador minúscul. En la tercera pel·lícula de la saga, Ant-Man i la avispa exploren el regne quàntic. Allà interactuen amb criatures estranyes i acaben participant en una aventura que els porta més enllà d'allò que creien possible.
No necesito ganar. Pero los dos debemos perder.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Tella. Falten menys de 100 dies per les eleccions municipals i els partits catalans estan de ple en la precampanya. Avui Esquerra Republicana i Junts per Catalunya han posat la vista en una zona de vot tradicionalment socialista, l'àrea metropolitana. Escoltem el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, i el secretari general de Junts, Jordi Turull, que s'hi han referit avui en dos actes polítics a Barcelona i l'Hospitalet, respectivament.
Quan va ser batejat en el cinturó roig, qui hauria guanyat eleccions i qui va guanyar les primeres eleccions, molt sovint va ser el suc. El cinturó roig no pertany al Partit Socialista, afortunadament pel cinturó roig.
Hi ha molt immobilisme a l'entorn metropolità per part d'algunes forces polítiques. És allò de els de sempre per fer el de sempre. I això és el que nosaltres hem d'aconseguir trencar. Perquè amb els de sempre per fer el de sempre no superarem els reptes que teniu plantejats en el vostre entorn.
Mentrestant, el líder del Partit Socialista, Salvador Illa, ha fet una visita a les terres